Fabricació pròpia.
Salutacions, molt bona tarda a tothom. Ara sí, que avui ha començat setembre.
Avui?
Avui comença la reentrada de bo amb el primer dia d'escola. Us en recordeu quan éreu petits, que realment començava el mes de setembre, era quan arribava el primer dia de col·le? I si avui queda oficialment estrenat setembre, a la colla de la tarda ens ha recordat aquest tema dels Earth, Wine and Fire. Benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Va, que passen 2 minuts de 2:15 de 3:00. Bona tarda, fabricadors. Marta Jarque. Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta...
No, és que ho he de pensar 20 cops abans de dir bona tarda, bon matí, perquè sé que diré matí. Sí.
Si no és avui, demà.
Entre això i el que has dit al principi, que per això m'he avançat, avui ha començat setembre, dic, ja està, ara sí que...
Ara m'has mort.
Però a un altre nivell, perduda a un altre nivell.
Jo ho entenc, però,
jo m'he despistat també amb el benvinguts i ja, mira, posàvem com el focus en dir bé el títol i al final...
No es pot estar per tot.
Ja, acabarem dient-ho tot malament, excepte el títol, que ja és molt. Francisco!
Bona tarda, Mercè.
Bona tarda.
Et
queda bé el bona tarda. M'agrada bona tarda.
És quin remei. Vull dir, m'he esforçat, ho he practicat molt.
Tot bonic.
És que, a veure, no ho hem dit prou, però l'Uri té molt bona veu.
Ui.
Sí, sí.
És o no, Uri? Quants cops t'han dit?
Sí, sí que m'han dit.
Sí que m'han dit.
No és per res,
què vols que m'han dit, està clar. Saps qui té bona veu, però que no la sentirem, em sembla?
Em sona.
Ens costarà. A la producció en Ferran Capdevila, el José Matosas i Paula Moreno a l'Univers Sonor, tots som, com dèiem...
Fabricació pròpia.
Tercer dia, doncs, de la fabricació pròpia i estem a disposició, alerta, de treure les primeres conclusions d'aquesta reubicació a la franja de la tarda. Concretament, dues conclusions.
Suficient.
La primera, nosaltres, l'equip, els convidats, el directe, podem dir que estem més relaxats. Això no és el ritme frenètic del matí. Sí, sí, ja sé que hem de reajustar el tema de l'àpat, que...
La prèvia és frenètica, però sí. Una vegada ens posem els micros, sí que és veritat que el to és diferent. Sí, el clima...
Sí. Que canvia molt.
Espera un moment. Capdevila, Ferran, que aprofiti. Està bé, ara ja.
És el que dèiem.
Clar, a veure, també és veritat, 2:15 de 3:00, ara la gent que ens estigui escolant des de la feina o des del gimnàs, també.
Per exemple.
No? Potser hauran fet ja l'àpat abans, mm-hmm, o l'estaran fent...
Aquesta hora normalment ja s'ha dinat.
Sí. Sí, aquí a Catalunya també.
Sí, home, més o menys. 2:15 de 2:15.
Sí. Jo crec que cada cop anem més tard nosaltres, els del sud, i els del nord cada cop van més d'hora.
És que no, al final ens
dinar
trobarem, no?
A l'hora de sopar ens trobarem.
Nois, però en tot cas, aquestes conclusions, que ja nosaltres estem per feina, aquesta primera conclusió que dèiem, el tema de l'horari de tarda, podem dir que la tarda no prima aquesta immediatesa,
no.
Prima l'exquisidesa de la paraula, que com totes les coses bones, doncs requereixen aquest temps i aquest repòs, com el cafè, mm-hmm, no? Podríem dir-ho. Segona i última conclusió que hem tret en aquest tercer dia, anat ràpids, L'hora que fem el programa és temps, això sí que ho té. De becaïna, saps?
Sí, cop de cap.
Sí, de cap. Coixinet. Sí.
Clar, de fet, i més venint de l'estiu.
Sí, esclar. De fet, ens costa que ahir un nombre indeterminat d'oients en alguna pausa publicitària de la fabricació pròpia, va, ho puc dir, durant la transició entre seccions, Van fer algun cop de cap. Van perdre el món de vista. Sí, sí, per uns moments. Clar, sabem que són hores, podríem dir, llamineres, però nosaltres volem que us mantingueu enganxats, saps? Les 3 hores i mitja de programa.
Sí.
És per això, Jarque, Francisco, que hem creat una alarma.
Ah, molt bé. Bona idea.
Molt bona idea.
És l'alarma de fabricació pròpia, que anirà sonant de forma inesperada, no se sap quan. Ho farà al llarg del programa. I que d'aquesta manera podríem dir que doncs, evitarà aquestes becainetes.
Això està molt ben pensat. Però, sí, a veure, sonarà si escoltes la ràdio. No passarà com en Protecció Civil, aquells que canvien aquelles alarmes. No? En principi no et sonarà pel mòbil. De
no
forma inesperada.
Per ràdio, però al mòbil. No ho vaig acabar d'entendre jo.
Però allò sona encara que tu no estiguis connectat enlloc.
Exacte, aquesta és la clau.
Allò, clar, aquí haureu d'estar connectats a la fabricació això pròpia. Sí. I justament per no perdre el fil dels continguts, que els intentem fer amb molt, molt d'amor i que elaborem aquí a la fabricació pròpia. No m'enrotllo més. Va, posem un exemple. El despertador de la fabricació sona així.
Desperta, som fabricació pròpia i t'estem parlant aquí, a Ràdio Estel.
Va, doncs esteu avisats, eh? Després que no us agafi desprevinguts...
Això sona així, eh? Això anirà sonant...
Aleatòriament.
Clar. Perquè és que no us podeu despistar.
No patiu, tots ben desperts. Intentarem que us quedeu ben desperts, perquè ara sí, comença el fabricació pròpia.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Va, que passaran moltes coses en aquest dimecres 6 de setembre. Us hem preparat un fabricació pròpia farcidet de continguts fets a mida, com sempre. Mm-hmm. Continguts de quilòmetre zero, socials i d'actualitat, sense oblidar l'humor, sempre l'humor. D'aquí res, repassarem avui l'altra actualitat amb l'equip del fabricació. Els dimecres, per cert, dedicarem una part del programa a parlar de temes més socials, com per exemple, coincidint avui amb l'inici de curs, el darrer comunicat d'UNICEF, on es demana una completa i correcta activació de la figura del coordinador de benestar i protecció als centres escolars. En parlarem avui, d'aquí una estoneta. També xerrarem en aquest espai social amb Àngels Jansana. Ella és coordinadora de l'Observatori Català de Justícia en Violència Masclista. I a les 4, en punt, avui al cafè de tarda, el farem amb el xef Raül Balam. Fa uns dies confirmava des del seu Instagram que el restaurant Sant Pau de Tòquio tancava les seves portes i ho feia després de 20 anys que estaven oberts al Japó. En parlarem amb ell i també del que implica tancar una etapa i començar una de nova. Tot això aquest dimecres que estrenem l'espai al retrovisor amb la Candela Figueres, un moment per recuperar moments d'antes. Avui fixarem el retrovisor en anuncis de televisió que han envellit molt malament, ja us ho avancem. Voleu que en recordem un?
Sí.
Mira, com aquest.
Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera.
És que ja són una mica de...
Això és una intro de pel·li de por.
Dimensió desconeguda.
Total.
Que era una mica...
Que pobra, això, ho està passant malament ella, eh?
Molt.
No està bé.
No està bé aquesta dona.
Amb
la mira, doncs amb
fatal.
La Candela ho repassarem.
Això no pot acabar bé.
Repassarem amb el retrovisor de la Figueres una bona colla d'aquests anuncis. I per acabar, avui, el programa, que l'acabarem, amb la periodista Olga Vallejo, que s'estrena al Fabricació Pròpia. Aquesta il·lusió també ens fa molta il·lusió. La Vallejo s'estrena amb una nova secció on els documentals seran els protagonistes documentals, com per exemple aquest.
Apparently, I've only been given half a minute to tell you about my venture up humanity. That's hardly long enough to explain the pyramids. It's obviously just big bricks in a triangle. I'll be asking questions. What was the Soviet Union? And go to every corner of a globe without corners. Do we know if China has a roof?
Subtitula una mica, perquè clar, ara tu estàs rient, eh?
No, ella diu, és Filomena Kang, aquesta mena de periodista que recorre el món i ens explica a moda de documental doncs, la història precisament del món i és cada línia d'aquest documental és un gag i és boníssima. Per
humorista,
exemple,
guionista...
És espectacular.
No? Diane Morgan.
És boníssima.
És molt bona. Doncs explica, com deia la Jarque, aquesta història de la civilització en el temps. En repassarem els millors documentals que hem de veure sí o sí amb la Olga Vallejo, això serà el final del programa, i acabarem... Ai, petant la xerrada. Ho intentarem fer dimecres, dijous. Mira,
principi dimecres.
A principi dimecres.
Però pots dir dijous.
Amb una tertúlia molt especial, em fa molta il·lusió també. Mm? És una tertúlia intergeneracional. I avui doncs, parlarem dels temes del dia, l'inici de curs, que per cert, Francisco, no t'he volgut dir res, eh? Tu com ho portes, això?
Ahir vam fer primera reunió de l'Escola Bressol.
Ja, ja tenim
demà
la primera.
Demà en fem una altra.
Perfecte. Demà...
Demà en fem una altra, que és el retrobament. I el dimarts començaríem. Ja us explicaré.
Déu-n'hi-do.
Sí, però sí. Què són tantes reunions? Però és una reunió familiar? És una reunió amb el centre?
Hi ha una reunió familiar a la que va anar la meva dona, perquè jo estava aquí treballant. I la segona és amb tota la gent del centre, alumnat, pares...
És que és molt seriós, la guarderia.
Sí. Home, no és tema de riure, eh?
Gens.
No, no. I és pels primers. Nosaltres som primerencs, novells, i a veure qui plora més dimarts.
Exacte, la reunió sí. És per vosaltres per o per la nena? Nos.
Diu que es posa una mica de berenar, també.
Tu tens aquests plors, tens aquests plors com de tristesa, però em sembla que avui algun que altre pare també ha plorat, però d'alegria, eh?
Sí,
també,
sí, sí,
ja,
sí.
Ja està, sí, sí, ja tenim sí. Els fills col·locats, per fi. Va, que comencem la Fabricació Pròpia. Minuts, ja em situem a 3:45. Comencem la realitat paral·lela de la Harke. Avui parlen de ciutats.
Sí, una notícia que ha quedat al marge dels principals titulars. Parlem d'una ciutat en concret, la del futur. I quina paraula acostuma anar de bracet del futur? Doncs la paraula milionaris. Go, 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 shawty. It's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. We're gonna sip a Cardi like it's your birthday. És una cançó per anar llançant dòlars.
Aquells que tens sempre sobre.
El vol, eh?
Exacte. I és que una colla de dinerats de Silicon Valley, liderats per Jan Zramek, el noi d'or de les finances, que és com li diuen, en anglès sona molt millor i molt més de ric, han invertit 900 milions de dòlars per fundar una ciutat bombolla pensada exclusivament per a l'elit. És a dir, per gent rica. Han creat el seu propi univers, sí? El seu món de Truman, o el volen crear, i estan treballant, i de moment hi han invertit.
I se sap on?
Sí. De moment ja saben on la col·locaran, i no és al Baix Llobregat, sorpresa, és a l'abadia de San Francisco.
Carai,
veus?
Francisco.
Et toca d'això.
Tenim uns terrenys allà, els Francisco.
El web... sí, sortireu guanyant, eh? D'això en trobareu calés. El web California Forever desvetllen alguns dels racons i l'ideari d'aquesta ciutat VIP. Es tracta d'una nova...
Però un moment. Què vol dir aquest nom de web? California Forever?
Sí, sí. És així.
És així?
Aquesta gent que són tan intel·ligents i amb informàtica i això...
El tema creatiu...
Clar, es coixegen.
O tot el contrari, perquè són noms que la gent acaba picant al final.
Sí, i que se't queda.
Sí, exacte.
Però és que aquesta gent, jo crec que el que els interessa no és que piqui tothom, és que no piqui ningú per quedar-se ells amb el pastís. En qualsevol cas, aquests del California Forever diuen que es tracta d'una nova comunitat amb feines... Clar, tot això és com serà aquesta ciutat, d'acord? Com ells els agradaria que fos aquest projecte. Feines ben remunerades.
No estaria malament.
Granges solars, espais oberts, bones escoles, seguretat pública, sense cap, sense sostre, ambiciosos, i amb serveis d'aigua, transport i protecció d'incendis eficients. Que ben mirat, tampoc és demanar massa. De fet, seria el mínim que demanaríem a qualsevol ciutat. Passa que tot això ha passat amb el món de l'utopia.
Exacte, tot una utopia. Quines altres notícies, Marta, en aquesta realitat paral·lela de dimecres?
Mira, en primer lloc, ahir veure la gala de Catalunya aixeca el taló i riure i passar-nos-ho bé, una gala liderada per l'Oriol Pla, aquest actor que és, ho té tot, sembla, es podria presentar a un campionat del món de gimnàstica, perquè va fer unes tombarelles espectacular, i tota la comitiva d'humoristes que el van acompanyar, que va ser fantàstic, i la veritat és que...
I la primera escena, Harke?
Amb la família.
Família de debò, eh?
Pare, mare i germana. A veure si passen coses al llarg del programa, ja ho anirem desvetllant. La destitució de Bilda, també una bona notícia, que encara cueja, i sobretot el nomenament de Montse Tomé com a nova seleccionadora de l'absoluta de futbol. Recordem, era la segona de Bilda, perquè ella, com a exfutbolista, també entendrà de base les demandes de les actuals jugadores de futbol i treballarà, esperem, per un present i futur més just, no només per les jugadores de futbol, sinó també per l'esport femení. Mercè, també m'ha agradat saber que Saudi Telecom ha comprat el 9,9% de Telefònica per només 2.100 milions.
Només, eh?
I s'ha convertit en el primer accionista de la multinacional espanyola. No sé per què m'ha agradat saber-ho, perquè és que no entenc què implica això a nivell real, saps?
Frena. És el primer accionista, però amb 9,9%.
Molt més que el que tenen la resta.
Que són
imagina't.
Són moltíssima gent, però que potser tenen un 1% de les accions, clar, un 0,5%.
Molts gais per un galliner.
A tu ja t'agrada... Jo crec, jo amb 0,01...
Per favor, endavant.
Em conformo. Total, com us deia...
Exacte, per què t'agrada aquesta notícia?
No ho sé, però... M'ha agradat saber-ho perquè em dóna la sensació que no és una bona notícia pels amics de Telefònica. Sempre que hi haurà Aràbia Saudí pel mig, hi ha alguna cosa, no sé, em fa com desconfiar.
No?
Sí. Per tant, mira, un pastisset, un caramelet potser enverinat pels amics de Telefònica. Repassada ara sí l'actualitat paral·lela més destacada, deixa'm ara abordar un tema, Mercè, en profunditat. Fem un petit parèntesi en aquesta realitat paral·lela.
Silenci, vol?
Perquè
silenci?
Toca parlar de soroll.
Ai.
I és que a mi, i sé que sou molts, el soroll em toca molt la gaita. És el meu enemic públic, oficialment, el decibel.
És un duel, és un combat, Harke, que ja portes anys perseguint.
Però l'altre dia eren els mosquits,
tota la vida.
Els mosquits també fan soroll.
Sí, però els mosquits molesten objectivament perquè em piquen i em fan molta picor. Però jo, després de tornar de vacances, clar, jo de vacances he estat molt a la natura, he estat immersa en la pau, doncs aquest el silenci dels animals, vas a un altre ritme, tornes a Barcelona i encara més prens més consciència de com de sorollosa doncs, és la ciutat. M'agradaria que el soroll a mi no em molestés, això també passa, eh?
És sí, a dir, que hi ha gent que...
Perfecte, poden adormir-se...
Escolta, i fa molta ràbia la gent que et diu, però posa't taps, però taps.
Insuficient.
No,
insuficient.
No acaba de funcionar.
A mi m'agradaria molt que no em molestés, poder-hi conviure, tolerar-nos mútuament, però em resulta absolutament impossible. Ja sabeu, companys, que jo ja estic treballant a la meva lluita contra el soroll,
correcte.
Però de moment el soroll guanya de golejada. Aquest estiu, per exemple, vaig fer callar fins i tot a uns nens que jugaven a la platja mentre estaven pescant peixets. No podia més. Al cinema, jo menjo crispetes, però el resta de gent no em pot menjar, perquè a mi em molesten.
T'entenc.
Però tu sí que em pots menjar, eh?
Jo sí, ells no.
Perquè ella fa queixalada silenciosa.
També dormo amb taps, tot i ser jo la que ronco.
Perquè no pots suportar-te tu mateix.
No ho sé, però jo dormo...
Us ha passat mai que us heu despertat d'un ronc vostre?
Sí, et despertes amb un bot.
Què ha passat aquí?
A un restaurant això també em passa... Sé que sou molts els que també us passa. Ja pot ser molt interessant la conversa que jo estigui tenint amb el meu acompanyant, que si la taula del costat parlen de qualsevol altre tema, tots els meus esforços i tota la meva concentració cau en la taula del costat.
Invariablement.
Això no només passa a l'espai públic, a casa també. Un so per sobre de tots és aquest, el de... Aquelles, sabeu les caniques aquelles que a vegades se senten al sostre de casa,
sí,
com unes caniques
sí,
caient?
Sí.
Doncs que sapigueu que és una tuberia.
Que no són els veïns.
No són els veïns. Evidentment, si els veïns fan soroll, també hem de pujar dalt i dir-los que baixin el volum. D'això en diuen, per cert, misofonia o sensibilitat auditiva. Mm. Jo en dic ser una perapunyetes. Vull dir, m'agradaria ser d'una altra manera. Però no pot ser. He fet una mica de recerca, he visitat la web de l'Ajuntament de Barcelona i tenen mapes, com si fos el de les pressions atmosfèriques, amb colors que indiquen doncs, la intensitat sonora, els decibels. I val a dir que Gràcia està... És de color blau, curiosament.
Què vol dir blau? No hi circulen cotxes.
Exacte. No, blau és el més tranquil, blau cel.
Estrictament fals.
Sí.
Això és el que diuen. Sí que és veritat que el 80% de la contaminació acústica a les grans ciutats prové del soroll dels automòbils, per tant, gràcies al ser una via peatonal...
Dedueixen que no n'hi ha.
Sí, però es fa soroll d'una altra manera.
Oh, i tant.
I interveïnal. De fet, a Gràcia hi ha molta finca vella, que no té ni doble vidre, ni ajusta la finestra, ni res.
Si a tot això hi sumes un problema de sensibilitat auditiva, clar, la catàstrofe, vull dir, és gegantina.
I sorollosa.
Dades del Ministeri de Medi Ambient. Vaig acabant, eh? Podi de ciutats més sorolloses d'Espanya és en posició 1, Vigo.
Ah, sí?
Posició 2, atenció, Girona. I la tercera és Barcelona.
Girona.
Sí. I si les ciutats en algun moment poden semblar llocs tranquils, no patiu, perquè un cop a l'any celebren la seva apoteòsica i sorollosíssima Festa Major. Una d'aquestes viles, de fet, que deu estar ultimant preparatius i traient la pols dels embalats i altaveus, és Solsona, que demà dijous i fins diumenge celebra la seva particular festa major. Una festa major que arrenca amb el tradicional repic de campanes. Ja comencem ja amb soroll.
Avisant.
Seguit, ja atenció, ja una trabucada a càrrec del Mingo i una tronada a la festa major. L'alcaldessa de la vila, la senyora Judit Gisbert, farà la salutació als solsonins que després de la trabucada i la tronada, clar, els que els hi quedin orelles per escoltar-la. Per tant, no deixem de banda el soroll. I saludem a aquesta hora a un prestidigitador dels decibels, el cap de colla dels Trabucaires de Solsona, que és el Josep Vendrell, una colla que avui és notícia perquè es rejuveneix amb dues incorporacions, la de la Judit González, de 18 anys, i la del Marc Llotart, que en té 29. Sembla que, per tant, tenim soroll per anys. Josep, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Ens hem assabentat d'aquestes noves incorporacions, per dir-ho així, del mercat d'estiu, que són la Judit, de 18 anys, i el Marc, de 29. No sé, quin valor té que gent jove doncs assumi a una tradició com és la vostra de trabucaires?
Ens va bé perquè hi hagi continuïtat dels trabucaires. Vull dir que no sigui que es vagi perdent, perquè fins fa uns quants anys érem gent grans, tots. Ja fa un parell d'anys que em va entrar també una altra noia, jove, i tres o quatre més de joves, ja entre aquests. Vull dir que estem renovant la plantilla, ara, podem dir.
Clar, una plantilla... atenció, perquè els de Solsona esteu considerats els trabucaires més antics de Catalunya, constituïts, si no m'equivoco, formalment, l'any 1965. No sé quin és el secret per fer soroll durant tants anys?
Bé, el secret, jo que sàpiga, no n'hi ha cap. És tot... Es va formar amb gent de pagès que els agradava això, els agradava la caça, i bueno, com que els agradava això, doncs, per això suposo que ha anat continuant així, és millor durar.
Clar, Josep, perquè hi ha molta passió.
Sí, oi tant.
Ah, com a cap de colla dels trabucaires de Solsona, Josep, quin és el secret per ser un bon trabucaire? Què cal saber i com se'n pot aprendre?
Bueno, secret no en té cap. Vull dir, només se'ls ensenya una mica com s'ha de tirar, i hi ha unes normes que ja fan uns cursets. Clar. Abans d'entrar de trabucaire. I seguir les normes, vull dir que no, secret no n'hi ha cap.
Clar, perquè això és perillós, vull dir, s'ha de saber manipular el trabuc.
Això a tu t'agrada, perquè tu ja formaries part del trabuc.
Amb taps. Amb taps. Clar, us poseu taps, sí. Vosaltres, Josep, quan dispareu?
Sí, taps, això és imprescindible, eh?
I en quins taps són els millors? Per evitar, quin tipus de tap per evitar el soroll, allò?
Bé, això no us ho sé dir. Nosaltres solem fer servir aquests d'usar i tirar.
Ah, però hi ha els de cera, hi ha els de...
N'hi ha algun que se n'ha fet fer d'aquests...
Clar, d'aquests...
Per anar servint, o sigui que no cal...
A mida.
Bueno, això... És esporàdic. No.
Josep, demà, ho dèiem, comença la gran festa major d'aquí de Solsona. No sé, dèiem que la festa major començarà amb els trabucaires. No sé si al llarg d'aquests dies de festa us podrem tornar a veure en alguna ocasió.
Sí. Bueno, com a trabucaires, demà fem la tronada. Demà passat, el dia 8, al dematí fem la circunvalació al voltant de les muralles, disparant.
Clar.
Josep, perdona, una pregunta, perquè jo tinc la sensació que a Solsona sempre esteu de festa major. Quantes vegades sortiu de fer de trabucaires durant l'any? Perquè Déu-n'hi-do, no?
Però
és... No.
A veure, quan surten els trabucaires de Solsona?
L'últim, dos dies per la festa major...
Que és aquest cap de setmana?
Ah, sí, el dia 8 i 9.
Val.
I el dia 7 fem la tronada i prou.
Val. Demà. I per Carnestoltes, Josep, o no sortiu?
No, per Carnestoltes no, sortim llavors allà al juny per Corpus.
Ah, per Corpus també.
Un dia per Corpus i prou.
Molt bé, doncs...
I llavors sortim, si ve alguna autoritat, que la rebem a trets.
A cop de trabuc.
Ben entès, eh? Ja, no...
Sempre s'ha d'estar alerta, Josep. Sempre s'ha d'estar alerta. Josep Vendrell, cap de colla dels Trabucaires de Solsona, molt bona festa major.
Merci.
Adéu,
que vagi molt bé, Josep.
Està convidat, eh?
Vinga, cap a Solsona.
Cap allà.
Vinga.
Molt bé.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
I és que s'ho passen bé Solsona, eh?
S'ha d'anar amb compte, eh? Si anem a Festa Major, compte amb els Trabucaires.
Sí. I siguis una autoritat d'on siguis,
sí, sí, prepara't. Poseu-vos allò, les armilles aquelles grogues, que us vegin de lluny.
No fos cas, no fos cas.
No tinguem un disgust.
M'agrada perquè li has preguntat, sortiu ara? Diu, no, no, i al final sortien 4 dies ben bons, eh? Vull dir, bueno, un per aquí, un per allà, l'altre per allà.
Això és soroll, soroll. Sí.
M'ha sonat, això, és clar, jo, la gent que ho fa li agradi, i saps? I llavors, home, com més surts, millor.
Els veïns deuen estar contents.
Contentíssims, els veïns de Solsona. Va, Uri, que nosaltres seguim avançant. Res, 4 minuts i ja ens situem al punt de les 3, però abans el Francisco ens vol parlar d'allò que no es pot treure del cap. Per molt que ho intenta, l'Uri, jo cada matí...
Ell s'hi esforça,
jo
ja està bé, està bé.
Sí, el veig allà capficat.
Però quan acaba la secció sí que és veritat que se'l veu ja molt més relaxat. Sí, inflat, i ha buidat el pap.
S'ha tret un pes de sobre.
Avui us vull parlar d'una peça sobre refranys populars que han fet al portal de notícies de BTV. Jo l'any passat ja em vaig postular, vaig demostrar els meus dots en rodolins i en rimes... Potser de baixa estofa, tot s'ha de dir.
Però computant.
Sí, clar, una rima és una rima.
Oh, i tant.
Això ha sumat al meu perfil de tribunero, d'home que està connectat amb el que es parla al carrer, i crec que són característiques més que suficients per autoproclamar-me l'autoritat competent de l'equip en matèria de refranys populars.
Absolutament.
Que són dues característiques que casen perfecte i, per tant,
oh, i tant,
és el que més domina. Us porto un recull d'uns quants refranys que ens proposa el web i que ens circumscriuen al mes de setembre. Per tant, en comprovarem la seva... no sé com dir-ho, veracitat o vigència.
Sí, sí.
I si han envellit bé o han envellit
malament. Molt bé. A veure.
Com que aquest és un espai per a lletra ferits, ens hem de posar en situació i crear un ambient més il·lustrat.
A veure, per favor.
Una mica de clavicordi. Acabem de pujar com 10 punts de coeficient intel·lectual amb aquesta música. Diu així, primer refrany. El setembre comença l'escola i també la xerinola. Jo crec que comença la xerinola, no sé ben bé per qui.
Ja, pels de Solsona.
Això sí.
Pels Trabucaires, per exemple. Però això són refranys que, actuals?
Populars, de tota la vida, clar.
Relacionats amb el mes de setembre.
El mes de setembre, circumscrits estrictament al mes de setembre.
Val, val. Per nosaltres no, ni una ni l'altra, perquè no. Nosaltres anem a l'escola i comencem a treballar.
Sí, per però tant... és que, Harc, avui comença el setembre. Que avui ho hem dit, que comença el setembre.
Cada vegada que ho dius, em penso que som 1 de setembre.
Tot el cap una altra vegada.
Per què estàs obstinada a confondre'm?
Perquè avui és escola, avui comença el primer dia, per tant, comença
avui
el setembre.
Sí, però per nosaltres no. No hi anem a l'escola.
Mira, jo
però
tinc...
és una metàfora.
Val, ara, clar.
Sí, explica molt clar.
Que no has escoltat el l'inici del programa?
Sí, sí,
clar,
sí.
Clar, clar.
Val, no ho sé.
Tira.
Jo tinc una escola a Bressol, a sota casa, i aquell matí tot eren plors dels nens i també d'algun professor a la
Clar, clar. A veure, va, més
coses.
Vinga.
Aquesta no, mira, te la compro, Uri?
No?
No, per molt que la Regan vulgui convèncer, mira, creu... I
aquesta
no
la compraràs. Agost i setembre, pocs els entenen.
Veus?
Aquesta t'agrada. Aquesta sí.
Home, sí, ens hi sentim més identificats.
Rima sonant, però és ultravigent, i en temes meteorològics, jo crec que tampoc hi ha ningú que entengui res.
Res.
Diu, al setembre s'endú els ponts i aixuga les fonts. Més vigència meteorològica.
Compte, jo aquí veig una O, eh? És una cosa o l'altra, eh? Perquè canvia, eh?
Pues jo havia... No, crec que està ben escrit i que jo ho he entès fatal. Gag al rec, que en diuen. Diu, del setembre a la tardor torna la calor. Aquest s'ha de matitzar, i és que la calor crec que no ens ha deixat en cap moment des del maig. Per tant, seguim allà mateix.
Però és que, esclar...
Desperta, som Fabricació Pròpia i t'estem parlant aquí, a Ràdio Estel.
Val, ja està. Érem per si de cas, saps?
Per si m'estava dormint jo mateix, de la meva secció.
Uri, perdona'm, no em queda clar tampoc aquest del setembre a la tardor torna la calor. Perquè a què es refereix?
Que el setembre, teòricament, encara és estiu, i no arriba la tardor, i llavors aquest interval que hi ha entre estiu i tardor, que hauria de ser com que van baixant les temperatures, jo dedueixo que no baixen, que continuen a l'alça i que no us en fieu.
Val.
Que el dia es fa més curt, que sembla que ve el fred, no és veritat.
Després hi ha l'estiuet de Sant Martí.
Això. Què més? Quan plou al setembre, la tardor ve, entra.
Ah.
Aquesta rima, com diria l'Olma, és de nivell 1 de poesia, no? Bueno, setembre entra, més o menys.
Molt pillat.
A Barcelona sabem que al setembre plou sempre durant la Mercè, especialment a l'hora exacta d'aquells concerts que volem veure. Això és un clàssic.
I plou moltíssim.
Bueno, i sabeu per què?
Aquella hora concreta. Per què?
Perquè Santa Eulàlia plora.
És veritat.
Clar, però perquè no és les copatrones.
És veritat.
Clar,
però pobreta. No pot plorar a l'hora que hi hagi un concert que a mi no m'agradi, i llavors el que a mi m'agrada poder-lo veure.
O que algú la consoli.
Si volem, acabem amb un que diu: al setembre, el Vista per vendre.
Jo crec, Uri, que el nivell ha pujat aquest any. Jo crec que ha fet exercicis al Francisco aquest, estiu. I...
N'ha après que has llegit llibres de poesia aquesta estiu.
Molts, per la meva filla, per començar a il·lustrar-la.
Va, un minut que passa de les 3. Nosaltres aquí al Fabricació Pròpia marxem a publicitat i a la tornada coneixerem, com sempre, la penúltima hora de l'actualitat del dia. Fins ara.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Dos minuts que passen de les 3 del migdia, penúltima hora de l'actualitat, també té una cita cada dia aquí al Fabricació Pròpia. Puntualment a les 3, ja sabeu, del migdia, minut amunt, minut avall, connectarem amb una de les nostres corresponsalies repartides per tot el territori català. Perquè, com dèiem, ens expliquin de primera mà quins han estat els temes més comentats del dia i si el Toscano ha encertat o no amb el criteri de les notícies. A aquesta hora connectem amb en Jordi Coscollola, de Casa Magí de Torà. Molt bona tarda, última hora des de Can Magí, Jordi. Bona tarda, com dèiem.
Molt bon dia, i tirant cap a la tarda. Què tal, com esteu?
Clar, tu ja ho dius, Jordi, bon dia. Jo sé que acostumada a bon dia, però seria aquest molt bona tarda, no, Jordi? Escolta, com ha anat el dia? Quin ha estat el tema més comentat?
Avui el tema més comentat, que també ens ha sorprès per el tema que estàvem parlant ara, però perquè ja no ens l'esperàvem, perquè sembla que és com una rutina, però no. És el que realment hi ha ara, que és el... de la tornada al col·legi. I aquí la gent el que ens demanava molt era quins entrepans he posat el meu fill, a veure què li poso per demà, el tàper, que el marxa així a l'ESO, ara no hi ha ESO, llavors hem d'agafar l'autocar. I era molt posar el tema aquest de si li faig de pernil dolç, si li faig de pernil salat, si li faig de formatge, i llavors pues, nosaltres assessorar una miqueta pues, amb el tema de la dieta.
Clar, entenc, això és la conversa que més ha sortit, no?, d'això que tu deies, de quan comença infantil, el meu, doncs, ha de marxar del poble...
Exacte. Sí, així mateix. Perquè és sempre cada any, però no hi penses, i de cop creus que aquest és el tema que principalment es parla. Es troben així les dues senyores del poble, les mares, els pares... que ja han de començar pues, a preparar aquest tema de la tornada al col·legi.
Exacte.
Amb alimentació adequada.
Suposo que deu tenir clientes més xerraires que d'altres, no? T'aventuraries a dir-nos quina és la clienta més xerraire?
Bueno, tenim a la Loli, aquí del Sevillano, que ara ha guanyat el concurs de truites aquí a la Festa Major, que ha sigut ara fa dos dies.
Sí.
Bueno, està superemocionada amb això.
I suposo que també és un tema que va cuejant, no? Que suposo que la Festa Major hauria de ser el cap de setmana passat, Jordi, però encara es parla a Can Magí.
Mare de Déu. Entre aquest i el tema dels Rubiales, estem ben distrets nosaltres aquí a la botiga, eh?
I dels Rubiales què en diuen, a Can Magí? La clientela de Can Magí?
Hi ha pensaments de tot. Hi ha el qui passa de tot i conforme no ha passat res, que ha sigut un desliz, i ja no, pues, el que es parla, pues, que ha sigut una cosa important que s'ha de recalcar i que clarament pues, hi ha hagut un problema en el qual hem d'estar una mica atents.
Doncs...
Es van parlant bastant les cosetes, però sembla que el que marque més és un petó que, si no hi ha consentiment, pues, que no s'hauria de fer. Aquest és el que marque més la diferència.
Aquest és el comentari més comentat. Escolta'm, quina oferta del dia comparteixes avui? Quina destacaries aquí a Can Magí?
Bueno, avui tenim la botifarra 7,50 €, botifarra de pagès condimentada, que agrada molt a la brasa. Hi ha el nostre client, que sempre ens la respecta molt bé, aquesta botifarra, perquè és amb sal i pebre, sense additius, i només a lo natural. El nostre porc de l'Uroc de Pastura, que agrada moltíssim.
Doncs escolta, jo m'ho apunto, això, eh? Jordi, es pot demanar comandes online, ara que ho estàs dient?
Sí, i tant, per casamagí.com.
Fixa't.
Registres i li portem a casa per tot Catalunya. Nosaltres repartim a tot el territori català.
Va, acabem, si et sembla, Jordi, acabem, si et sembla, amb la previsió del temps i el trànsit. Quina és l'última hora?
Avui al trànsit, aquí a la plaça de la Creu, hem trobat que hi havia els autocars a primera hora, a les 7:30, venia la gent molt adormida, perquè és el principi de tot tornada de l'escola, i després, durant la carretera, per allà a l'hostal Jaumet, hi anaven passant alguns que esperaven a fer un bon esmorzar, i després, ja directament, cap allà a les 11 o així, es mantenia un trànsit estable. I cap a la 1 del migdia d'Ugues, que a l'ALET C4 també els treballadors plegaven, es tornava a veure una miqueta més de moviment. I temperatura estable, uns 25-20 graus, solejat, i molt bé.
Jordi Coscollola, de Casa Magí de Torà, moltes gràcies per aquesta connexió, per aquesta penúltima hora. Que vagi molt bé.
Igualment. Feliç setmana. Veiem.
Bravo, bravo, Jordi.
Quin gran corresponsal.
Per cert, va, que ara, nois, ja coneixem l'altra actualitat, podem donar per acabada. Això sí que ara només ens queda repassar les notícies vintage de la Candela Figueres. Ha arribat el moment ara de les notícies vintage. Avui retrocedim fins al 6 de setembre de 1933, Candela.
Fa 90 anys clavats. A veure, ja sé que us he dit que no sóc de xifres exactes, però a veure, aquesta ha caigut així, tampoc em renyeu, d'acord? De casualitat, jo... Ha sortit així.
Doncs ja està.
Era així. Aquell dia era dimecres i el diari portava en segona pàgina una notícia d'allò més inquietant. Ai. La notícia parlava d'un senyor de 83 anys que havia estat víctima de 16 accidents diferents, cada un més mortal que l'anterior.
Pobre! A veure, com funciona això?
Però a veure, ja us ha donat una pista que el senyor havia arribat fins als 83 anys. Val?
Ja, sí. Això són paraules majors.
Majors, en majúscula, sí.
L'article començava així, diu... La vida no ha sido fácil para El Dorado. No, perdoneu. Diu... La vida no ha sido El Dorado para Hank Schaffer, a pesar de vivir en El Dorado, una población de Estados Unidos. A veure, molt a favor, però també una mica forçat, el joc de paraules convertint el topònim en adjectiu.
Totalment.
Doncs jo trobo que està molt ben lligat.
Sí, home, sí.
Jo ho llegiria, l'article.
Sí, tu veus això?
Això és el pesca-clics
de l'època.
Ja em tenen.
Però jo ja et dic que accepto Pulpo com animal de companyia a llegir això.
Procedim, si us plau.
Procedim. La notícia continua explicant que, tot i que la vida de Hank no ha sigut de bufar i fer ampolles, no ha sigut El Dorado, ha tingut, en realitat, moltíssima sort.
Clar.
Sí, una sort que ha aconseguit que els seus conciutadans la podessin amb el sobrenom de El Immortal i que han sido varias sus salvaciones curiosas de situaciones bastante comprometidos.
Ai, carai. Què li deu haver passat?
M'estic agradant, amb aquest
nom. No. A mi m'agrada molt. I aquest
és el teu registre.
I aquest bastante, o sigui, em sona una mica Aznar, què vols que et digui, eh?
Ui, tia, ara m'ho vas insultar.
No, torna-la a fer,
Bastante comprometidas. Bé, atenció a totes les situacions compromeses que ha superat el senyor Hank, perquè sembla la Marta de vacances.
Ai,
és
ui,
a dir,
pobret.
Un calvari darrere un altre calvari. Diu, quan tenia només 8 anys... Fue salvado de parecer ahogado cuando había desaparecido de la superficie por tercera vez.
Carai.
O sigui, ell desapareix 3 vegades.
Com es fa això de desaparèixer de la superfície? Què passa, que només sortia al cap?
Ell apareix, desapareix, apareix, i clar, va dir, com, o sigui, com no em salvin ja, no torno a aparèixer.
No, clar.
havia perdut tota esperança i quasi tot el coneixement, però algú el va salvar. Amb 8 anys. O sigui, tu, la vida et comença així, dius...
Déu-n'hi-do, ja home, comença, sí, assenyalat.
Sí, sí.
Després, tres vegades li va caure un raig.
Però aquest senyor, no pot ser això. Tres vegades li va caure,
li va caure un raig.
És com la loteria, no? Que tens... Clar, és
tres
que...
vegades s'enfonsa, tres vegades li va caure un raig.
Un llamp, pobret.
El senyor ja veia que el 3 era el seu... Un llamp, exacte, era el seu número. Diu, després, en una explosió d'una mina de carbó, va quedar enterrat durant molt de temps fins que algú el va poder rescatar.
Hola. Quan hi havia una desgràcia i anaven a dinar...
És en Han.
Clar, llapat segur.
És en Han, El Dorado.
Clar, clar, sí.
Diu, més coses. Va caure del pont d'un barranc de força profunditat.
Força profunditat.
No, força profunditat. Dius, a veure, Han, per què et fots en un barranc?
Clar.
Quan ja portes tot això.
Ves a la superfície,
exacte.
Que ja saps que, bueno, ja has caigut tres cops, però t'han rescatat, doncs tindràs números de catsalvis.
Però no, se'n va per fer de militar. I dius, clar, home, Hank, si te'n vas a fer de militar, doncs què passarà? Doncs estan al costat d'un canó, aquest va explotar i li va costar un ull i un braç.
Bueno.
Clar, el Hank ara ja va perdent.
Va perdent, clar.
O sigui, exacte, va perdent, el Hank.
Va perdent, va perdent.
Clar, com menys superfície ocupes, també menys possibilitats de que et caigui, per exemple, un llamp. O
que t'afecti, és veritat. Molt ben mirat, Marta, sempre va al cantó positiu.
Clar.
Diu, després, carregant un carro, se li van caure a sobre més de 2 tonelades de terra.
Ai.
Per favor. O sigui, aquest home que no surti al carrer directament,
No,
Hank.
O sigui... Jo no el voldria com a amic.
No, clar, perquè tens molta probabilitat que et passi
alguna cosa. Jo no vull sortir
de festa amb ell. Més coses, sí. No és l'únic, Estem només per l'accident número 6. Va caure d'un cavall i va ser arrossegat per sobre un filferro espinós. Que dius, mira, ja és mala sort caure d'un cavall perquè sobre el terra hi hagi un filferro espinós i t'hagi d'arrossegar. Vull dir que... És un rosari.
Segur això. Que li va tocar, perquè això passa, que quan et fas mal a un lloc, normalment la gent sempre et dona cops allà on t'has fet
que va,
mal.
Que va fer Diana, diguéssim, no? Perquè em toques aquí, directament,
exacte,
no?
Exacte.
Que no seria ben bé que no ho veus, que et tinc mal aquí. Doncs no.
Torna-hi.
Torna-hi, vinga.
Li torna a passar
altra,
per sobre.
I el pobre Hank, al final, és que tindria tot el cos lisiat.
Pobret.
Estava fatal, el Hank.
Bueno, que a partir d'ara es pot conèixer ja com fer un dorado, no? Vull dir que, clar...
Sí, sí. És... A l'època li deien.
A veure, la seva vida no havia sigut un dorado, però ell era gairebé el dorado. Més coses. També va ser trepitjat per un cavall i es va trencar 3 costelles i la clavícula. Es va fracturar el crani al sortir disparat d'un trineu. Dius, Han, deixa de fer activitats de risc.
Sí,
deixa estar els trineus, deixa estar qualsevol cosa. Però bé, el Han va anar passant amb penúries com va poder. Ell volia viure, ja recordem que aquí ha arribat sense un braç, sense un ull i amb la clavícula trencada, les costelles...
Magullat.
Però quan tenia 80 anys va patir una pulmonia doble, de la que encara no se sap com se'n van sortir, però era en Hank.
I aquí, clar.
Havia de sortir-se'n. Més coses. Només porto 10 accidents i hem dit 16, Va patir un atac hemiplòpic.
Ui,
que,
què vol dir això?
Mal diagnòstic.
Se li va paralitzar una part del cos.
La que encara tenia.
La que encara tenia. Exacte.
És que això anirà menys, Candela, això anirà menys. A veure...
Ai. Va ser atropellat per un carro que el va ferir greument.
Sí. Una altra vegada.
Clar, segon cop, és veritat, perquè havia amb el filferro.
El cavall, això era un cavall que l'havia arrossegat, però es havia apropat un carro i li havien caigut 2 tonelades
Veus?
De sorra sobre.
És que va estar de pega.
Fes el que fes, aquest senyor... Bé,
li tocava el rebre.
I a la tardor passada, però bueno, estem parlant a la tardor passada, de fa un munt d'anys, quan ja tenia 84 anys, va patir un accident de cotxe. Aquest pobre senyor arriba en els cotxes i també se'l carrega... Bueno, ha de tenir un accent de cotxe. Però la part important de la notícia és que acaba dient en l'actualitat goza de bona salut.
Home, doncs escolta, jo ho tindria amb Hank.
Ja ho tindria amb Hank, no sé. A veure, jo no sé com veieu vosaltres la notícia, no sé si us fa desconfiar una mica. A mi res em sembla sospitós. L'únic que em fa desconfiar és que han dit 16 accidents i només n'han explicat 13.
Ah, això és veritat.
Me'n falten 3. Aleshores, clar.
Els volem conèixer,
això, a veure. Això és el que em fa desconfiar de Hank.
Clar.
Però no he trobat més notícies.
Ah, no hi ha més informació.
No hi ha més informació sobre el cas del Hank de 1963. Jo crec que tampoc el trobaré ara viu, tot i que era l'immortal, per preguntar-li...
Home, té una entrevista,
Només una?
Té
16, com a mínim.
D'Iowa, no?, que deies el Hank.
D'Iowa,
molt bé.
Pobret.
Doncs molt interessant, la vida del Dorado. Ara ja sabrem que, no?, com competeixes... És que, clar, 16 accidents.
16 accidents. Bé,
jo I 15 accidents. I gaudint de bona salut. Això és gairebé un miracle.
La majoria, amb un, de tota aquesta llista...
Ja està.
És que ja ens haurien de dur el sot.
Home, si jo només pujar les escales d'aquí a Radio Estel, ja m'hauries de dur el sot gairebé. Però imagina't el Hank.
Va, Candela, si et sembla, abans fixem en més notícies d'aquest 6 de setembre del 1973.
No sé si la podré superar, aquesta, però continuem amb una altra notícia bastant surrealista, perquè després del cas de Hangel Immortal arriba el cas de El Leopardo Ladrón.
Un ladrón inesperado, devuélveme lo que has robado, que yo ya no puedo respirar. Sin haberlo planeado, mi corazón está en tus manos, suéltalo, déjalo marchar.
Bé, segons explica el diari, el incidente trágico, pero con un desenlace feliz y sorprendente. M'agrada perquè el diari sempre t'explica notícies sí. dramàtiques, però et diu...
Però té el punt optimista.
El immortal sí. se salvó, el Hang.
Final feliç.
I sorprenent. Va tenir lloc a la illa de Ceilán, que és com es coneixia antes la illa de Sri Lanka. Mm. Antes, vull dir, abans de 1972. Tampoc fa tant, però bé. I la cosa va anar més o menys així. Música d'atenció, per favor. Una madre había dejado el cuidado de su hijita de 4 años, un bebé de 5 meses. A veure, la cosa...
Malament.
Ja està, això no, sí, això no pinta
fatal.
Bé. No,
fatal. Diu, al regresar la madre...
Que aquest home o aquest nen no fos en Hank?
No, potser seria un dels accidents que ens falta i ho lligaríem tot, però bé, en principi no és així. Diu, al regresar la madre, el bebé había desaparecido y la niñita dijo que un animal grande que se parecía a un perro se lo había llevado.
Carai. Mal asunto, això.
Mala peça al talent. Inmediatamente los moradores de la casa supusieron lo peor.
Moradores.
¿Qué has de pensar si no? E iniciaron la búsqueda en un bosque cercano. Y, oh, sorpresa, això és el que van dir textualment. Cuando lo hacían, o sea, cuando estaban buscando allí dins del bosc, oyeron llorar un bebé. Y la van trobar...
Tate.
I la van trobar la nena de 5 mesets, o el nen de 5 mesets, en una cova cuidadosament tapada amb grans fulles. Jo tinc la teoria, abans de continuar la notícia, és que l'hijita de 4 anys va posar a jugar a pares i a mares i va dir, la tapo aquí en una cova, que aquí estarà bé.
A mi el que em sorprèn és que la família, al trobar-lo, diguessin, oh, sorpresa!
Oh, sorpresa! Oh, sorpresa, està viu! Perquè, clar, s'esperava el pitjor.
Molt guionitzat, no?
Molt!
Però és que la cova era un lecho de leopardos que, suposadament, havien secuestrado el bebé, però sense fer-li el menor dany.
Ah, això està bé.
Sí, és meravellós que els leopardos et segrestin...
Però què vol dir? Que entren a casa, els lleopards?
Sí.
Sí.
I què agafen el nen? Com l'agafen? Amb les potetes de davant?
No se sap.
Sí, diuen, puja aquí, sí, puja aquí el meu llom.
Això t'ho has d'imaginar.
Vinga amb el papa.
Sí. Però bé, lo interessant de la notícia és que va tenir un desenllaç feliç.
Sempre.
Aquesta nena va tenir una aventura. Suposem que d'aquí surt el llibre de la selva o alguna cosa semblant.
Com a mínim.
Però meravellosa notícia. Vull dir, portem dos notícies d'un diari que comencen trepidants i acaben meravellosament bé.
També és veritat que, clar, aquestes notícies aleshores doncs, no hi havia xarxes, no hi havia tampoc les companyies de verificats. I no sabem fins a quin punt.
Però ens agraden aquest tipus de
notícies. Ens encanten. Ara, si són més o menys veràs, això ja...
Això, jo...
Però ja s'haurien fet viral abans, eh? Abans de saber si eren veraces, ja haurien corregut.
Són molt llamineres.
A veure, doncs tanquem el repàs de les notícies vintage.
Segur, avui
ja, sí, no ho sé jo ja, però jo crec que sí, tenim més ganes. Va, Candela, què ens ofereixes?
Tanquem aquest repàs de les notícies vintage amb el robatori a la Rambla de Barcelona.
Anem a voltar per la Rambla. Et compraré un ramet de flors. Anem a voltar per la Rambla. Veurem xarupets de colors.
I és que, a veure, hi ha coses que mai no canvien. Hi ha tradicions que no s'han de canviar. I que et robin a la Rambla de Barcelona és gairebé...
Tota la vida.
Exacte. Exactament des de 1933, en constància, que passava. Diu, por un guardia urbano fueron sorprendidos Nicolás Membrillo, de 22 anys.
Membrillo, ens agrada el cognom.
Moltíssim.
No sé si me l'acabo de creure, Membrillo. Tampoc. Clar, això com es contrasta? Com pot ser que un home es digui Membrillo
Nicolás
de cognom?
Nicolás Dony?
Ara! Així sí.
Té
més codony de tota la
vida. Codony de tota la vida, de vida. I José María Carreras, també dels Carreras de tota la vida. Cuando estaban registrando supersticiosamente, és a dir, d'amagatotis, hi ha paraules...
Supersticiosamente.
Los bolsillos de la gente que se hallaba mirando los periódicos de un quiosque de la Rambla. Clar, ara seria, mentre tu mires el mòbil, et roben la cartera. Antes no. Abans era que tu estaves llegint el diari perquè no volies pagar el diari. Estaves allà al quiosc.
No, estàs allà dissimulant.
És el que fem ara amb la premsa del cor, però abans es feien
les diaris. Fotos.
Sí.
I els van enxampar que estaven robant. Doncs bé, el que es deien, coses que no mai canvien, però que continuen sent notícies.
Doncs, Candela, moltíssimes gràcies per les notícies vintage d'aquest dimecres.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ens situem ja a 3:45 de la tarda, moment per fer la digestió. De fet, Marta, avui intentarem digerir aquesta notícia sobre la Índia, que ens ha cridat molt l'atenció.
Sí, perquè l'Índia, atenció, podria canviar de nom i passar a dir-se Bharat. Què et sembla? Com et deixa això?
Home, a veure, o sigui, Bharat. Bharat, doncs...
Bharat amb una quinta calada, clar. Sí que és veritat que pels indis, Bharat no significa el mateix que nosaltres. Clar, perquè si ho sapiguessin, jo crec que ho haguessin escollit un altre nom. Però bé, la notícia en qüestió es va conèixer aquest cap de setmana, Mercè, durant un dels sopars que van tenir lloc durant la celebració de la cimera del G20. Ja saps que aquestes cimeres, aquests, igual que els congressos, doncs què s'hi fan? Doncs molts sopars. Hi ha molts sopars informals, que és on de veritat passen les coses i es prenen les decisions. I en una d'aquestes targetes de al sopar, la presidenta de la Índia, la Draupadi Murmu, es presentava com, atenció, presidenta de Bharat. Clar, tothom es va quedar molt parat. Disculpa per aquesta llicència, que no la tenia prevista. Per ara, no s'ha fet oficial i les institucions estatals continuen fent servir la fórmula govern de l'Índia, però tot apunta que el proper 18 de setembre en sessió parlamentària es podria anunciar el canvi definitiu.
Crec que aquesta notícia
no està corrent suficientment ràpid.
Perquè encara no és oficial, no?
No, però és que si això s'ha de fer oficial el 18 de setembre, jo crec que una mà de paperassa, no?, s'ha de fer.
Clar, tu hauries de canviar-ho tot.
Home, imagina't, si hi ha quan vas a viure a una ciutat nova, només per fer el registre, imagina la de papers i de burocrat, doncs imagina't això. Bharat, el que serà el nou nom oficial del país, ja és, de fet, una manera d'anomenar el país. Seria una antiga paraula en sànscrit, per tant, per ell sí que ja és coneguda. Per entendre el que comportaria aquest canvi de nom i saber si Bharat és un bon nom per un país, Mercè, saludem a aquesta hora de la tarda el Fran Anyón, que és director creatiu de l'agència Les 11 i Cuarto. Fran, bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, doncs sorprendidos por este posible cambio de nombre de la India, que nos ha llegado un poco de forma inesperada. Vosotros, claro, sois expertos en creación de marca, también de naming. Bharat, ¿es un buen nombre para un país?
A ver, hay que empezar por decir que primero, que no es la primera vez que pasa esto. Ha pasado hace muy poco tiempo, por ejemplo, con Chequia, que antes era República Checa, por ejemplo. Uh-huh. Y Bharat realmente es el nombre que utilizan los indios para referirse a su país. O sea, tiene que ser una cosa como si, por ejemplo, en inglés a España le llaman Spain y en España se dice España. Es un poquito eso. Lo que pasa que India en sí estaba un poco, o consideran ellos que está asociado al colonialismo. Entonces lo que quieren hacer es intentar que la denominación a nivel internacional cambie a Barat, que es como se dirigen ellos hacia, o sea, como se refieren ellos hacia su propio país.
¿Vale? Claro, aquí lo que nos sorprende a nosotros es que el cambio de Barat a India, claro, a nosotros nos resulta muy llamativo, ¿no? Entonces, Fran, si te he entendido bien, lo que pretende la India con este cambio es hacer lo que vosotros denomináis un rebranding, ¿no? Un cambio de imagen para que la India se relacione con un país más próspero, supongo también un poco en vista de estas últimas acciones también del país, como por ejemplo la llegada a la Luna, ¿no? Al polo sur de la Luna, y esta nueva imagen que quieren dar de país.
Sí, a ver, India es un, bueno, se considera una potencia económica emergente, y entiendo que, bueno, dentro de ese lavado de cara que quieren tener a nivel internacional, pues quieren hacer ese rebranding, ¿no? Ese renaming, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, bueno, pero quiero decir, a nivel interno no va a cambiar absolutamente nada, simplemente, bueno, que con el paso del tiempo, a ver, supongo que pasarán años hasta que la gente empiece a decir India, igual que pasó también con Pekín y Beijing. Uh-huh. Bueno, al final pues lo asumiremos como algo completamente normal.
Claro, como tú apuntas, India no sería el primer país a hacer este cambio de nombre. ¿Te parece que repasemos los que nos han llamado más la atención y nos dices si te parecen buenos nombres o no, buenas alternativas? ¿Sí? Venga, empezamos, tú comentabas, República Checa, también la más reciente fue Holanda, que pasó a llamarse Países Bajos. ¿Esto cómo lo ves?
¿Ruanda, llamarse Países Bajos?
No, Holanda. Ruanda, en principio, Holanda. Sigue llamándose Ruanda.
Sería Ruanda.
Esto sería un cambio realmente sorprendente de nombre, que un país se copiara de otro, del nombre. Nos referíamos a Holanda, claro. Que ahora se llama Países Bajos, y por ejemplo ahora en el Mundial, pues escuchábamos, en vez de Holanda, pues Países Bajos.
Países Bajos se llama desde hace mucho tiempo. De hecho, creo que Netherlands en sí, que es la traducción al inglés, creo que significa literalmente Países Bajos, ¿no?
Sí, pero el nombre oficial, o sea, ahora el nombre oficial ya no es Holanda, que es como si efectivamente pues hablábamos de los ahora Países Bajos, y ahora oficialmente se tiene que denominar así.
Original Países Bajos,
¿no? Exacto, aunque, exacto.
Desde el punto de vista de naming, diríamos que llama más la atención, ¿no? Porque hay muchos que acaban en Landa o Holandia, ¿no?
Exacto.
Entonces mejor.
Se desmarcan, ¿no? Un poco del resto. También tenemos, por ejemplo, a Macedonia del Norte, que pasó a llamarse República de Macedonia, o Sri Lanka, que en 1972 abandonó, por decirlo así, su nombre colonial de Ceilán, ¿no? Un caso quizás similar al de la India.
Sí, porque creo que Ceilán lo que pasaba era también que era un nombre colonial. Entonces, bueno, pues pasa eso, que ahí, bueno, pues el mundo cambia y, a ver, a mí realmente, como naming, he de decir que Ceilán es más fácil de recordar que Sri Lanka.
Sí.
O sea que, claro, al final, bueno.
Es verdad. Claro, y una cosa que también nos llama la atención de este nuevo nombre de India, supuestamente, es esta H intercalada. A ti, esto a nivel de nombre, ¿lo tenéis en cuenta? Es decir, que haya H's o letras, por decirlo así, que no suenan en medio de las palabras. ¿Esto cómo lo valoráis?
Sí, a ver, generalmente los problemas que suele haber a nivel internacional es que los fonemas cambian, ¿no? Uh-huh. O sea, quiero decir, realmente, pues hay ciertas letras que pueden tener una pronunciación en un idioma y no tenerlo en otro. En general, la H suele ser muda, pero sí que puede ser un distintivo a nivel gráfico. Quiero decir, a veces nosotros jugamos con recursos que puedan ser, que puedan hacer la palabra, por decirlo de alguna manera, más estética. Uh-huh. ¿Vale? O sea, te quiero decir, incluso hemos hecho nombres a lo mejor que juegan con una diéresis, ¿sabes? O sea, quiero decir que la plasmación gráfica puede ser trasladada al logotipo y ser más estética. Uh-huh. En este caso, pues, bueno, tiene ese toque más exótico, ¿no? Para los que no somos de Barat.
Exacto, yo creo que llevará algunas confusiones, ¿eh? Que nos costará escribir correctamente Barat o colocar en el sitio donde corresponde esta H. Claro, tú comentabas la estética, la importancia de la estética a la hora de escoger un nombre. Y aquí también hay mucho la tradición, pues, para dar esta imagen como más moderna, ¿no? Poner nombres en inglés. Esto sigue de moda, poner nombres a empresas y a productos en inglés para que parezcan, pues esto, pues más modernos?
Está en decadencia. Eso ya es como, bueno, una moda, ha sido una moda muy, muy larga, pero se vuelve muchísimo a los nombres en español y se vuelven a nombres largos, se vuelven a palabras un poquito en desuso. No sé, por ponerte un ejemplo que hicimos hace poco, pues un nombre para una empresa de restauración de Bilbao que se llama Bendita Concordia, ¿no? Pues se buscan un poquito estos juegos, uh-huh, a lo mejor que, bueno, que te suenan a hace 100 años, uh-huh, de alguna manera. Uh-huh. A nivel internacional, pues evidentemente, si estamos haciendo marcas que van a ser, bueno, ya no te digo solo en mercado anglosajón, sino a nivel mundial o algún mercado, digamos, que sea extranjero, pues el inglés sigue siendo el idioma comodín. Claro. Entonces, bueno, pues hay que inspirarse un poco en el inglés.
Bueno, ahora nos has dado una alegría, ¿eh?, de que se empieza a dejar ya de poner anglicismos en todos los nombres, porque sí que es verdad que al final ya resultaba un punto absurdo, ¿eh?
Son modas, es como, yo qué sé, como hace, pues yo qué sé, 15 años, 10 años, por ahí, estaba de moda que los nombres acabaran en IA. Bueno, pues había muchísimos. Hace 20, pues que acabaran en arte. Había muchísimos. Entonces, bueno, son modas también. Uh-huh. Lo que pasa es que el nombre es... hay que tener en cuenta que es la parte de la marca que nunca va a cambiar o nunca debería cambiar. O sea, quiero decir, así como el logotipo, pues una vez que pasen 10 años, pues puede pasar que a nivel gráfico, dice, pues se me queda un poquito antiguo, pues le doy un pequeño restyling. El nombre en sí es muchísimo más complicado porque bueno, pues porque pierdes reputación de marca, porque... Claro. Pues imagínate, los consumidores pueden equivocarse, o sea, hay muchas cosas, es muy, sale carísimo, entonces el nombre es la parte, digamos, con la que, bueno, o sea, hay que estar seguro 100% y dedicarle muchísimo tiempo.
Mira, va muy bien que me digas esto, Fran, porque...
Desperta, som Fabricació Pròpia i t'estem parlant aquí, a Ràdio Estel.
Va muy bien que digas esto, Fran, porque nosotros ahora lo estás escuchando. Fabricación propia, finalmente hemos encontrado el nombre para poner en el programa. No sé tú qué valoración haces de este nombre, de este programa que ahora empieza. Y hemos querido denotar un poco este oficio de hacer radio, ¿no? De hacer radio, pues eso, fabricándola un poco manualmente.
Pues a ver, fabricación propia. Me gusta, viene a ser un poquito lo que estaba contando en español, lo que volvemos un poquito a nombres de hace mucho tiempo.
Sí, es verdad.
Un poco reivindicar lo propio. Uh-huh. Se buscan otra vez estos nombres con dos palabras, bueno, que son casi como expresiones. Uh-huh. ¿No? O sea, que lleva una idea de expresión detrás. Así que nada.
Hemos acertado, parece, ¿no?
Me sembla muy bé, ¿no? O sea, me sembla molt bé.
Hombre, y además, fabricación propia en castellano también se entiende bien, por lo tanto, esto también es un punto positivo, ¿no?
Sí.
Claro, nosotros no somos, hacemos radio, no somos, en este sentido, expertos en naming. Claro, un problema, y que seguro que mucha gente que nos está escuchando ahora y que también están iniciando un proyecto se encuentran, es que ¿por dónde empiezo yo a pensar nombres? ¿En qué me inspiro? ¿Qué consejos podríamos dar a estas personas, pues, que ahora están intentando hacer esta lluvia de ideas y que no termina de salir el nombre? ¿Por dónde pueden empezar?
A ver, en cuanto a ideas, depende un poquito el estilo de negocio. Hay negocios que son, digamos, más serios, ¿vale? Y que a lo mejor tienes que tocar ciertos terrenos. Pues te quiero decir, por ejemplo, una asesoría, imagínate, una asesoría que se llame... Prolabora, por decir algo así, ¿no? Es que a lo mejor quieres que tu nombre denote más tu actividad, y después hay otros territorios que pueden ser mucho más creativos, por ejemplo, pues un programa de radio, una marca de ropa, son cosas que, bueno, que ahí, digamos, está completamente abierto. Yo ahí lo que recomendaría es intentar ser original y diferenciarse lo máximo posible. Y otra cosa también que es muy importante, que mucha gente no tiene en cuenta, y muchos de los rebrandings que tenemos que hacer es porque la gente no ha comprobado que esa marca está registrada.
Que ya existe, ¿eh?
Existen muchas, porque hay mucha gente que no la registra.
Ah, es que es importante esto, registrarlo, porque si no, te lo cogen.
Si no, puedes tener problemas. Sí.
Fran, ya tenemos que terminar, pero claro, tú me estás hablando ahora de creatividad, de nombres, de encontrar el nombre perfecto para un negocio, para un programa. Déjame mencionar el vuestro, que es las 11 y cuarto. Claro, un nombre peculiar. Supongo que además, ahora nos, si puedes, nos cuentas un poco cómo salió la idea, porque claro, encontrar encontrar nombre a una empresa que justamente se dedica a esto, entiendo que es mucha presión.
Pues bueno, sí, nosotros buscábamos algo que fuese original. En nuestro caso, somos como un colectivo de freelance, de creativos. Cada uno estamos especializados en nuestros campos, pero el diseñador y yo nos conocíamos, bueno, éramos amigos, habíamos trabajado antes. Pues bueno, pues al final, pues cuando éramos más chavales, pues siempre quedábamos para salir, ¿no? Entonces quedábamos en mi casa.
Sí.
Entonces siempre era en plan, oye, Fran, quedamos a las 11 en tu casa. Y yo les decía, no, mejor 11:30, que me tengo que duchar aún todavía. Y al final digo, bueno, pues 11:15. Entonces siempre quedaba la broma de que quedábamos siempre a las 11:15. Entonces ya cuando montamos esta empresa, pues 11:15.
Qué bien y divertido, ¿no? Que cada vez que te preguntan por el nombre de la empresa, recuerdes, tengas estos recuerdos de juventud, que seguro que son muy felices. Buen nombre, ¿eh? Desde aquí te lo aprobamos, desde el Fabricación Propia. Nos parece un nombre muy oportuno, las 11:15. Tienes...
Bueno, de hecho, perdoneu, nosaltres havíem plantejat també dir-li al Fabricació Pròpia, un dels noms era 2:45.
2:45.
Però lo descartamos.
2:45, Fran, en català és les 2:30.
Les 2:30, vendria a ser.
Sí. No, entiendo que estuve trabajando en Barcelona un tiempo. Sí.
Ah, muy bien. Un lío esto, ¿eh? De las horas en català. Sí. Nos lo hacemos difícil. Fran Añón, muy amable, director creativo de l'agència a les 11:15. Muchísimas gracias por atendernos. Y nada, viva la creatividad.
Viva.
A vosotras.
Bona tarda.
Sis minuts ja que passen de 3:45. Estava pensant, és que 3:45... Bueno, està bé perquè la gent es quedi amb l'hora, no? És el que deia.
A casa fins i tot deien 5:35, per exemple. Això eren 5 minuts per 3:45. Sí. Això ja és més advanced.
Això és un altre nivell. Sí, és nivell alt.
Queda't amb aquest nom, Mercè, Barat.
Barat, eh? Amb màquina intercalada. Barat, no? Mira, doncs veurem a veure què passa en els propers dies.
Sí.
Marxem a publicitat, Gerard, què et sembla?
Perfecte.
I a la tornada obrirem, ja sabeu, ho hem dit abans, els dimecres dedicarem una zona del programa doncs, a parlar de temes més socials. Avui parlarem de la tornada a l'escola des de diversos àmbits i començarem parlant de l'últim comunicat que va fer públic ahir mateix UNICEF. Marxem a publicitat i parlem amb ells.
Radio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
8 minuts ara mateix que passen de 3:45. Abans de parlar amb la gent d'UNICEF, deixa'm que et recordi això. I és que aquest divendres, Vall de Núria celebra la festivitat de la Mare de Déu de Núria. Ho celebrem tots i és un dels dies més importants, concretament per la Vall. T'esperen a la Vall de Núria amb un concert a l'església, la popular missa solemne, la processó de les Núries, tot un clàssic. Totes les Núries suportant el pes de la Mare de Déu a les seves espatlles fins a l'ermita de Sant Gil. Una diada que reflecteix, podríem dir-ho d'aquesta manera, no?, el sentit de la tradició i la devoció, que no falti mai. Trobareu tota la informació a valldenúria.cat. Recorda, el 8 de setembre vine a viure la festivitat de la Mare de Déu de Núria. A on? A la Vall de Núria.
A Ràdio Estel, Fabricació Pròpia.
que és el primer dia de... Ui, m'ha sortit aquí com un desnivell, no? En la veu, perdoneu, que avui és el primer dia de col·le per molts. I, de fet, UNICEF va publicar ahir un comunicat per demanar una completa i correcta activació de la figura del coordinador de benestar i protecció als centres escolars. Davant el nou inici del curs escolar, com dèiem, que ha començat avui mateix, doncs ens recorda la importància de mobilitzar recursos perquè la tasca dels coordinadors doncs, no quedi, podríem dir, en paper mullat. Ens atén per parlar justament d'aquest comunicat el portaveu d'UNICEF Catalunya, en Roger García, responsable de Polítiques d'Infància. Què tal, Roger, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Roger, explica'ns primer de tot què representa aquesta figura, no? Estem parlant de la figura del coordinador de benestar i protecció.
Sí, a veure, aquesta figura es troba definida a la Llei Orgànica de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de l'any 2021. Aquesta llei és important perquè no només insta a protegir tots els nens i nenes davant de qualsevol forma de violència, sinó canviar el paradigma, no?, i impulsar el que diem la cultura del bon tracte, que no és només que tots els nens i nenes visquin lliures de violència, sinó que, a més, es protegeixin i es promoguin tots els seus drets, no?, en aquest marc de bon tracte. Per tant, l'objectiu de la llei és prevenir aquestes situacions de violència contra la infància i que aquestes, malauradament, es donin, poder-les identificar i donar una adequada resposta que sempre sigui d'acord amb els seus drets. No? Mm-hmm. Per tot això, la figura aquesta del coordinador de benestar i protecció és fonamental, perquè és, podríem dir que és el referent dels nens, de les nenes, dels adolescents, dels centres educatius i del conjunt de la comunitat educativa en aquesta tasca. No? I és qui ha de centralitzar, per dir-ho d'alguna manera, i liderar l'aplicació, per exemple, dels protocols, de les respostes davant d'aquestes situacions. No? És evident que volem assenyalar també sempre dient que no és l'únic responsable, no?, perquè tota la comunitat educativa ho és, però sí que ell és el responsable de ballar perquè tothom, a la seva vegada, treballi en pro del bon tracte envers els nens i les nenes. I, a més, com el seu nom indica, ha de servir de pont amb altres professionals d'altres administracions, no?, per exemple, amb els serveis socials, amb la policia, amb salut, no? I el que hem d'entendre, no?, creiem que des d'UNICEF el que volem transmetre molt clarament és que l'escola no pot ni ha de carregar amb tota la feina de la lluita contra les violències, però sí que la figura del coordinador el que vol és precisament aprofitar, com marca la llei, l'espai clau de les escoles i dels centres educatius per prevenir i abordar les situacions de violència que es donen entre els nens i les nenes, i també les que es puguin donar dels adults cap als infants.
Cap als infants. Perquè, Roger, aquest punt tan important, com bé deies, com bé ens estàs explicant, de la Llei Integral de Protecció a la Infància i l'Adolescència davant la violència, creus que no s'està implementant com vosaltres demaneu? Per què creus que passa això?
Bé, jo no diria... No és que no s'estigui implementant com nosaltres demanem. El tema és que sovint, és a dir, ara tenim aquesta llei orgànica, no?, que és un èxit, haver-la tingut, evidentment sempre... Evidentment no, però malauradament...
Sempre hi ha algun punt, no?, que...
Sí, el que vull dir és que sovint la normativa va per darrere de la realitat social. Per tant, era una normativa molt reclamada, que ens felicitem tots de tenir-la, però que, evidentment, ens hauria agradat tenir-la i disposar-la d'aquest instrument molt abans, no? I després el que volem impulsar és que aquesta implementació de la llei sigui el més ràpida possible. I per això on estem la voluntat política i els recursos, no? I nosaltres el que vam és treballar perquè s'avanci el més ràpidament possible en la implementació d'aquesta figura. A més, hem de tenir en compte que, com que és una llei estatal, després les competències en educació estan en mans de les comunitats autònomes, no a totes s'avança al mateix ritme, no? En el cas de Catalunya, per exemple, a UNICEF Comunitat de Catalunya el que hem fet és un treball d'incidència amb el Departament d'Educació de la Generalitat perquè es dugui a terme el que diu la llei. Per tant, doncs, estem treballant amb la Direcció General d'Alumnat per contribuir a que el departament implementi aquesta figura del coordinador, no? Per exemple, doncs, a finals d'estiu vam fer una jornada per tractar sobre aquest tema, no? I ara també doncs, estem col·laborant amb el departament per avançar en el contingut de la formació que s'impartirà als coordinadors de les escoles i els instituts de Catalunya, no? Per tant, és important això. El que necessitem són recursos per un bon aterratge d'aquesta figura, doncs ja sigui informació, amb temps, disponibilitat d'aquests professionals per abordar aquesta tasca que els encomana la normativa. No?
Clar, aquesta normativa. De fet, si ara tornem al document que vau publicar ahir, Roger, des de UNICEF, dona dades bastant alarmants. Mira, literalment diu això. Precisament les dades reflecteixen que la taxa de victimització d'assetjament escolar estimada se situa gairebé en el 33,6% i la de ciberassetjament al 22,5%. No obstant, no tots els casos de violència contra la infància es computen debuten. No totes les víctimes denuncien i, a més, es segueix produint una normalització de determinades formes de violència que queden invisibilitzades. Clar, són dades molt dures.
Sí, a veure, jo crec que és important que les dades, és a dir, si volem fer bones polítiques públiques necessitem dades, necessitem informació, i sovint el que ens passa amb les polítiques d'infància i adolescència és que no disposem de prou dades, i sobretot tenim una mancança, que és comptar amb l'opinió i escoltar els nens i les nenes per poder millorar també aquestes polítiques. Mm. Per tant, les dades el que hem de fer és ajudar-nos a dimensionar la magnitud d'una situació, d'una realitat. Vull assenyalar que aquestes dades són d'un informe d'UNICEF sobre l'impacte de l'ús de les tecnologies en l'adolescència, i es va preguntar, no?, a través d'una enquesta es va preguntar directament a adolescents sobre aquesta realitat. I aquestes dades, en primer lloc, són significatives, més enllà de la dimensió, perquè en alguns casos són unes dades que són pitjors, per tant, una prevalència més elevada d'aquesta realitat de les que podem veure en estadístiques oficials, no? Però també és molt important veure que, per exemple, quan se'ls pregunta als nens i les nenes, als adolescents, directament si ells es veuen víctimes d'assetjament o ciberassetjament, les dades, no, la resposta és molt inferior. Vol dir que hi ha molts nens i nenes que estan patint un determinat comportament que ells no identifiquen com violència i que no identifiquen com un vulnerador dels seus drets. Per tant, és molt important treballar en què coneguin, no?, la formació respecte a aquesta realitat, que ells sàpiguen que coneguin els seus drets, que sàpiguen que hi ha conductes que no poden ser i, per tant, no es poden donar, i que, a més, tinguin la capacitat de poder-les denunciar. Per tant, insisteixo, jo crec que necessitem saber més del fenomen i abordar-lo, i, i també hem de ser conscients que la tasca és fer aflorar aquesta realitat, no? Perquè és una realitat, la violència contra els nens i les nenes, molt silenciada i que sabem molt poc encara. I, per tant, fer aflorar això farà que apareguin segurament pitjors dades, però això no ha de servir tampoc per generar alarma, sinó per abordar adequadament el problema, no? I aquesta és una mica la funció que des d'UNICEF volem fer, transmetre a tots els nivells, des del treball que feu els mitjans, el treball que societat, i sobretot també el treball des de les polítiques públiques, no? I per això és tan fonamental que, per exemple, una cosa tan essencial com el coneixement dels drets sigui de tothom, és a dir, que tothom conegui la Convenció sobre els Drets de l'Infant, que sàpiga que els nens i les nenes són ciutadans de ple dret, que tenen uns drets, i això és fonamental per avançar. I en aquesta línia, per exemple, nosaltres impulsem formació en aquest sentit, formació també cap al professorat i altres professionals, i també doncs, treballem perquè amb una iniciativa que es diu Centres Referents en Drets dels Infants, perquè, per exemple, doncs, tots els centres educatius posin la Convenció sobre els Drets de l'Infant i els Drets dels Nens i les Nenes al centre de l'acció educativa, de l'actuar en el seu dia a dia, com a pas fonamental perquè les escoles siguin entorns segurs i on imperi el bon tracte envers els nens i les nenes.
Doncs, escolta, tot el suport a tota la feina que feu des d'UNICEF en general, UNICEF Catalunya, perquè les escoles, sens dubte, siguin un espai doncs, protegit i segur. Hem parlat amb en Roger García, responsable de polítiques d'infància d'UNICEF. Roger, que vagi molt bé. Endavant. Bona feina.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
Va, que passen ja 3 minuts de 3 quarts de 4. Seguim en aquest bloc social aquí, el Fabricació Pròpia. Ja veus, ja m'he equivocat. A més notícies. Seguim parlant ara de temes socials amb un projecte que ens ha cridat molt l'atenció i que té com a objectiu erradicar la violència masclista. I és que el Departament de Justícia, Drets i Memòria va publicar el dilluns 28 de juny la convocatòria dels premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Es tracta d'un reconeixement als millors treballs d'investigació, iniciatives i pràctiques, tots orientats a l'erradicació de la violència masclista a l'àmbit de la justícia. Per parlar-nos d'aquest projecte, volem saber tots els detalls justament d'aquesta iniciativa, saludem a aquesta hora a l'Àngels Jansana. Ella és coordinadora de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Molt bona tarda, Àngels.
Molt bona tarda a tothom.
Àngels, enhorabona per la iniciativa, primer de tot. El vostre projecte evidencia, podríem dir, que la violència masclista, que n'hem estat parlant molt, molt malauradament tot l'estiu, però molt, molt, molt malauradament, com dèiem, sempre gairebé, jo crec que estem fent un punt, estem avançant, però ens queda moltíssim, moltíssim a recórrer. Però el que em referia és que realment aquesta violència masclista està present en molts àmbits de la nostra societat.
I tant, està present en tots els àmbits de la societat, podríem dir, i tant que sí. I aleshores nosaltres, com a Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, el que fem és que ens focalitzem bàsicament en ampliar el coneixement d'aquesta violència en l'àmbit de l'administració de la justícia i de l'execució penal. I, per tant, des de l'Observatori, el que fem amb les nostres polítiques és abordar la recerca, els estudis i la formació en aquest àmbit. Perquè, com tu molt bé dius, en la lluita contra les violències masclistes cal que tothom s'hi sumi perquè sigui efectiva. I, per tant, nosaltres, des de l'Observatori, el que fem amb el coneixement és un pas més en el desplegament d'aquesta prevenció comunitària i sumem esforços amb el Departament d'Igualtat i Feminismes del Govern de la Generalitat, que és qui té la competència en matèria de les polítiques de... contra l'erradicació de la violència masclista. I disculpa'm, un incís, la convocatòria dels prèmits es va publicar el 28 d'agost.
El 28 d'agost, eh? Àngels, mira...
Sí, no de juny. Sí.
És veritat. Escolta'm una cosa, perquè ara t'estava escoltant, clar, el vostre projecte se centra en la violència masclista, que seria en l'àmbit de la justícia. Ens podries sí. posar un exemple, no? O el que vulguis, eh? Els que vulguis, són amb les principals situacions de violència masclista que es produeixen en aquest sector. En el sector de la justícia.
Pues mira, bàsicament, i que seria seria transversal, seria la manca de formació que tenen els operadors jurídics en tema de perspectiva de gènere i en matèria d'igualtat. Aleshores, això fa que no s'apliquin les polítiques contra la violència i d'igualtat com s'haurien de fer. Bàsicament, per tant, és això. I és el que nosaltres fem des de l'Observatori, formar a tots els operadors jurídics en temes de perspectiva de gènere interseccional i en igualtat de dones i homes. S'apliquen les polítiques de perspectiva de gènere.
Clar, en la convocatòria d'aquests premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, Àngels, tu tens coneixement que existeixin uns altres premis com el vostre en altres sectors de la nostra societat?
En l'àmbit de violència masclista, la veritat és que ho desconec, eh? Jo crec que no, perquè els nostres prèmits són, o sigui, són molt acurats, perquè nosaltres fem sis categories de prèmits i fem tesis doctorals, projectes de final de grau, treballs de recerca, i després també el que premiem són activitats de les administracions públiques i privades i reconeixement a una trajectòria professional. La veritat, suposo que altres observatoris també tindran convocaran premis contra la violència masclista. Però els nostres són bastant distingits, s'ha de dir.
Escolta'm, per què és tan important, no, un projecte com el vostre, aquests premis?
Pues mira, jo és el que he dit al començament, perquè falta formació i coneixement dels operadors jurídics en tot el que és l'àmbit de la violència masclista per poder identificar totes les situacions de violència. I, per tant, nosaltres, a partir de l'Observatori, el que fem és això, ampliar aquest coneixement i fer el que és el que se'n diu la prevenció comunitària, bàsicament. Perquè si les dones o els nens i nenes no poden identificar el que és una violència masclista, aleshores no es posen en funcionament la resta de recursos de prevenció, de retenció, de reparació. Per tant, el primer és saber de què estem parlant quan parlem de violència masclista, perquè és la manera de prevenir-la i, per tant, és la manera de fer aquesta prevenció i actuació comunitària.
Clar, el jurat d'aquest premi, per ser Àngels, disposa d'una partida de 15.000 euros. És així, no, Àngels?
Exacte, és així. Aquests 15.000 euros estan dividits a la millor tesi doctoral, que són 6.000 euros. Després tenim 3.000 euros pel millor projecte de final de grau o màster, 3.000 euros més pel treball de recerca no publicat. A les administracions públiques també els hi fem una menció, no hi ha dotació econòmica. I després tenim 3.000 euros més a la millor iniciativa o pràctica elaborada en l'àmbit de les institucions privades. Premi de reconeixement, disculpa, a una trajectòria professional, aquest tampoc té dotació econòmica.
Si no m'equivoco, aquest serà el tercer any, no?, que el convoqueu, els premis. Per fer-nos una mica la idea, Àngels, quins projectes s'han premiat en les darreres edicions?
Pues mira, a les darreres edicions s'han publicat estudis com justícia restaurativa en supòsits de violència de gènere, després violència i revictimització institucional, o sigui, abordant tot el tema lo que és la violència institucional, després claus jurídiques sobre violències masclistes, digitals, o sigui, intentem premiar els diversos àmbits i formes de la violència masclista, en l'àmbit institucional, en l'àmbit digital. Tenim altres com joves tutelades a les presons, dones migrades, resposta a les violències sexuals, etcètera, etcètera. Una guia jurídica contra les violències sexuals, també. O sigui, el que intentem és que amb aquests premis s'abordin tots els àmbits i les formes de violència masclista que reconeix la llei catalana 5-2008.
Uh-huh. Àngels, agafa una mica d'aigua, que veiem que estàs patint una mica. Clar, en aquesta convocatòria dels premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, que ens està parlant avui l'Àngels Jansana, coordinadora de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, deies que la convocatòria es va publicar al mes de maig, ens has dit, Àngels?
No, el 29 d'agost.
El 29 d'agost. El 29 d'agost. S'hi pot presentar tothom? Qui s'hi pot presentar en aquests premis?
Doncs mira, s'hi poden presentar persones que hagin fet tesis doctorals, projectes de final de grau o màster, o treballs de recerca o iniciatives que s'hagin desenvolupat o portat a terme... Disculpeu, és que estic constipada.
No et preocupis.
...portat a terme durant l'any 2022.
Sí, val.
I durant l'any passat.
Val, per tant, i segons la convocatòria del mes d'agost, encara estem a temps? Si algun oient doncs, que s'animi i que digui, va, m'hi vull presentar.
I tant. Mira, el període per presentar sol·licituds es va obrir el 29 d'agost i és obert fins al 27 de setembre a les 14 hores. Tots els tràmits s'han de fer de forma telemàtica a partir de tràmits GenCat. Al web de l'Observatori teniu tots els enllaços, tota la documentació, perquè totes les bases específiques estan fetes amb una ordre de la consellera del Departament de Justícia, i per una part teniu aquestes bases on s'especifiquen tots els requisits i després el que és la convocatòria amb l'enllaç als tràmits. I com dic, fins al 27 de setembre, a les 14 hores, es poden presentar les sol·licituds.
Doncs mira, ja sabeu d'estar al cas. Àngels, ja per anar acabant, arribarà, creus, el dia en què no caldrà tenir un Observatori Català de la Justícia i la Violència Masclista?
Doncs això és el que volem, i per això estem treballant des del Govern de la Generalitat, perquè no hi hagi, per poder extingir aquesta xacra que afecta tant a les dones, als nens i les nenes. Per això treballem tots plegats.
Doncs escolta...
Tant de bo.
Tant de bo, eh? Tant de bo. Aquest seria el missatge, que al final, diguéssim, no haguéssim de comptar amb aquest observatori. Àngels, gràcies, moltes gràcies per haver entrat avui al Fabricació Pròpia. Una abraçada molt gran.
Moltes gràcies, un plaer. Gràcies.
Hem parlat amb l'Àngels Jansana, coordinadora de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Avui, com dèiem, hem dedicat a aquesta estoneta a parlar més de temes socials. Ho farem cada dimecres aquí al Fabricació Pròpia. De fet, ja anireu coneixent tots els espais que us anirem presentant en el transcurs de les setmanes. Anirem combinant, també comptarem doncs, amb l'espai de l'Aixa Miró, que ens portarà temes de sostenibilitat, també temes socials, o, per exemple, una altra secció que fa molta il·lusió, ara sí que ho diré bé. És comptat també aquest any al Fabricació Pròpia amb la Maria Vesconte. La Maria és activista social i ens parlarà sobretot de la prevenció en un tema que també és importantíssim i que hem de tenir molt, molt en compte, que és el tema de la salut mental. La tindrem amb nosaltres, del Fabricació Pròpia, la Maria Vesconte. Dit això, ens anem apropant ja al punt de les 4 de la tarda. Ens posarem al dia amb els principals titulars de la informació, amb tot el que ha donat de si, la vaga de docents, que, com ja sabeu, doncs, han denunciat la situació de crisi que viu l'escola pública i exigeixen la reversió de les retallades, com altres temes que ens estan preparant els serveis informatius. A la tornada al Fabricació Pròpia t'hi espero, perquè després d'escoltar el butlletí ens espera una conversa molt interessant. També tenim moltes ganes de conversar amb el xef Raül Balam, que ja el tenim per aquí. Fa uns dies llegíem el seu compte d'Instagram que tancava les portes al seu restaurant a Tòquio. En parlarem amb ell, al Sant Pau a Tòquio. En parlarem amb ell. Com és aquest fet, no?, de tancar una etapa i començar-ne una de nova. Serà aquí el Fabricació Pròpia d'aquí res.